Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix... Supermatí, el despertador informatiu...
Bon dia per sortir de casa amb paraigües. La jornada serà força inestable, amb cel variable i ruixats que poden anar acompanyats de tempesta a la tarda.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Aquest cap de setmana comença la campanya electoral per les eleccions generals a Espanya. Fins ara, tot i que no us hagi semblat, hem estat de precampanya. Cal destacar que hi ha nervis a flor de pell, tot això. Que si aplicar el 155, que si no és no, que si el referèndum de l'1 d'octubre no era vinculant. Això ho ha dit un partit català. Tot el que ha passat durant l'última legislatura, pel que sembla, no serveix. Ara toca tornar a dir qualsevol disbarat, perquè en campanya tot s'hi val, pels polítics sembla que sí. El problema, però, serà que acabarem una campanya electoral. Anirem a votar el 28 d'abril, però una setmana més tard, per no dir dues, tornem-hi amb la campanya electoral. Aquesta, en el cas de Catalunya, només serà de les municipals i les europees. A altres comunitats s'hi ha de sumar els comicis electorals autonòmics. Molta gent està sobresaturada d'eleccions i sobretot de campanyes electorals perquè sembla que visquem en una campanya electoral permanent. Però el problema arriba quan els polítics diuen una cosa que promet en campanya i una vegada al govern aquelles paraules són paper mullat. Són les 8 i gairebé 2 minuts del matí, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I com cada matí, avui és dimarts 9 d'abril i anem directe als titulars del Baix Empordà. Anem als titulars perquè anem a saber que ahir va començar la temporada de creuers d'enguany a Palamós amb l'escala del Marella Dream 2. Bon dia, Pedro.
Bon dia, ahir van arribar 1.600 passatgers, la majoria dels quals britànics. Es preveu que aquest any visitin Palamós uns 54.000 passatgers, un increment del 18% respecte a l'any anterior. També es calcula que suposarà un benefici de 4,3 milions d'euros.
L'alcaldable d'Esquerra Republicana a Catalunya, a la Bisbal, Enric Marquès, va dir en una entrevista al Supermatí d'ahir que en cas que fossin escollits, farien canvis a l'estructura de l'Ajuntament.
Bon dia, la vol modernitzar i fer-la més eficaç. També va fer referència al contracte de gestió de l'aigua amb Sareà, que estarà resolt abans que acabi la legislatura.
Gràcies, Eugènia. I des de la Bisbal passem a Pals, perquè Pals és el setè municipi català amb el lloguer més alt per sobre de Barcelona. La població baixempordanesa té un lloguer mitjà de 962 euros al mes. Bon dia, Martí.
Bon dia. Segons una taula que ha realitzat el Periódico de Catalunya, a partir dels contractes darrers dipositats a Incasòl, Pals es troba 4 posicions per sobre de Barcelona. El lloguer mitjà de Pals és de 962 euros al mes, només 32 euros per sobre de Barcelona amb 929,57.
Gràcies, Martí. I un operatiu antidroga en un bar de Palafrugell acaba amb un detingut i 20 identificats. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia. Els Mossos d'Esquadra i la policia local de Palafrugell van fer el dia 4 d'abril un dispositiu en un bar de la població i van acabar amb un detingut i 20 identificats. Al detingut li van trobar 10 paperines de cocaïna i 3.200 euros. L'home de 29 anys, veí de Palafrugell, va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.
Gràcies, Dani. No marxem amb tu perquè la CUP Sant Joan dona els diners del ple de gener a l'AMPA La Salle Palamós.
L'entitat política CUP Sant Joan Palamós ha donat als veïns la possibilitat de decidir què feien amb el sou del ple del gener. Els veïns han escollit la proposta de l'AMPA La Salle Palamós, una proposta per explicar la diversitat familiar.
Gràcies, Dani. I el carrer Didac Garrell de Palamós quedarà tancat al trànsit a partir del proper divendres 12 d'abril. Maria Monteis, bon dia.
Bon dia. S'ha instal·lat una pilona a la confluència del carrer de Didac Garrell amb l'avinguda de l'11 de setembre. A partir del 12 d'abril només hi podran accedir veïns, comerciants i els serveis d'emergència quan siguin necessaris.
Gràcies, Maria. I la Bisbal adopta mesures per tal de millorar l'eficiència energètica del municipi. Manel Magrinyà.
L'objectiu és evitar el frau en el moment de fer el pagament de la reserva.
Eugènia, que te'n vas abans d'hora. Però ja que tenies ganes, Eugènia, de parlar, doncs anem amb tu. L'acord entre el grup Costa Brava Center, el Comercia Global Payments i Precise Software de CaixaBank sobre les reserves hoteleres. Eugènia, ara sí.
L'objectiu és evitar el frau en el moment de fer el pagament de les reserves hoteleres, de manera que les transaccions econòmiques siguin segures. Això, com veurem, afecta a alguns dels hotels de la Costa Brava.
Gràcies, Eugènia. I la Bisbal adopta mesures per tal de millorar l'eficiència energètica del municipi. Manel Magrinyà. Manel? Sembla que no...
La Bisbal millora la seva eficiència energètica.
L'actuació ha previst un estalvi energètic del 70%, la qual cosa permet reduir les emissions de CO2 alliberades a l'atmosfera, a la vegada que decreix la despesa econòmica de la factura de la llum.
Les reformes obeeixen a l'auditoria energètica de l'enllumenat públic per millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions de CO2 elaborada el 2018.
Gràcies, Manel. I del 13 al 19 de maig, també a la Bisbal, el torneig internacional de tennis femení Sol Gironès, que enguany arriba a la quarta edició. Helena, bon dia.
Bon dia, el Club Tenis La Bisbal i Esports en Fan organitzen aquest esdeveniment. Reunirà una cinquantena de tenistes de més de 25 països d'arreu del món. Les tenistes internacionals del Baix Empordà, Paula Badosa i Aliona Bolsova, ja han confirmat l'assistència al torneig.
Gràcies, Helena. I l'activitat cultural d'avui al Baix Empordà passa per Torroella de Montgrí. Martí, bon dia.
Avui us proposo un club de lectura de teatre que es fa cada dimarts a la Biblioteca Pere Blasi. Avui s'hi llegirà una obra de Tarantino.
Gràcies, Martí. I des de la passada nit ja va començar a ploure a l'Empordà. Ho has de seguir fent avui, Albert? Bon dia.
Bon dia. El temps d'avui està marcat per la inestabilitat i les precipitacions, que ja es van començar a produir durant la passada nit i matinada. De fet, encara hi ha possibilitat de ruixats en qualsevol moment del matí, però sobretot a partir del migdia i a la tarda és quan es reactivaran i localment aniran acompanyades de tempesta les precipitacions. La temperatura màxima quedarà més baixa que ahir, entre els 15 i els 16 graus. Per demà farà millor temps pel matí, amb cel variable, i no es descarta que de cares a la tarda apareguin nous ruixats.
Gràcies, Albert. Són les 8 i 8 minuts del matí, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. Una pausa i tornem.
Hola, sóc la famosa merda del WhatsApp i t'he d'explicar una cosa molt important. Saps que puc salvar-te la vida? Com ho sents? Gràcies a una simple prova de Femta pots evitar tenir càncer de colon. D'una manera higiènica, còmoda, senzilla, uneix-te a les nostres segudes que farem per tot el país per parlar d'aquesta malaltia. A més, si tens entre 50 i 69 anys, és especialment important que et facis la prova. Informa-te'n en el teu centre de salut. Jo m'assec contra el càncer de colon. I tu? Això no t'ho dic jo. T'ho diu l'ASC Catalunya contra el càncer. ASC.es 900-100-036.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
El número 1 en tecnologia és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites, ho tenim al millor preu que pots trobar i perquè som molt a prop teu.
telefonia informàtica, imatge i so, televisió, gaming... Tota i al millor preu, a Grup Carrera, al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós, a l'Avinguda Catalunya 13.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Vuit i onze minuts, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. Ahir es va estrenar al port de Palamós la temporada 2019 de creuers. Van arribar 1.600 passatgers, la majoria britànics, de l'escala que va fer el vaixell Marella Dream 2. Ens amplia aquesta informació amb Pedro Ruiz.
El Marella Explorer va arribar a Ajaccio a les 8 del matí i va partir a les 5 cap al port de Palma de Mallorca. La temporada, doncs, es va encetar amb aquest creuer i tancarà el proper 28 d'octubre amb l'escala del Marella Dream. Es preveu que passin durant aquest any 54.000 passatgers, una xifra rècord de la que va parlar el gerent de ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez.
Realment ens han consolidat dintre de la indústria creuerística. Només cal pensar que en relació a l'any passat hem crescut també amb un 18%. Estem parlant de 54.000 passatgers, 54.000 passatgers, que el més important també per nosaltres és que realment estem desestacionalitzant el que és tot el tema del turisme, com és el mes de maig i el mes d'octubre.
Per la seva banda, l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, va destacar l'impacte econòmic positiu que genera l'arribada d'aquests passatgers. De fet, es calcula que comportarà un benefici de 4,3 milions d'euros per les 46 escales que es produiran. La major afluència de creuers serà el mes de maig amb 10 escales, seguit pels mesos de juny, agost, setembre i octubre, on cadascun d'aquests mesos tindrà 7 escales. Els menys concorreguts seran l'abril i el juliol amb 4 escales. La línia de creuers britànica Marella Cruises serà la que més escales aportarà, un total de 26, que són el 56% de les que hi haurà. El fet de superar els 50.000 passatgers, per cert, fa que el port de Palamós rebi la distinció, per primera vegada, de port gran de la Mediterrània Occidental. En últim terme, Joan Pere Gómez va afirmar que, en principi, el Brexit no hauria de suposar cap canvi al port.
Gràcies, Pedro. Ahir al Supermatí vam entrevistar Enric Marqués, l'alcaldable d'Esquerra Republicana de Catalunya a la Bisbal. Entre altres coses, ens va dir que, en cas que fóssim escollits, canviarien i modernitzarien l'estructura de l'Ajuntament. Eugènia.
Marqués va dir que la seva prioritat era incidir en la cohesió social de la gent de la Bisbal i treballar perquè l'Ajuntament estigui al servei de la gent, però que calia modernitzar l'estructura de l'Ajuntament.
Que el ciutadà s'ha de sentir ben atès, nosaltres hem de fer el possible, i això és una declaració d'intencions que penso tomar si sortim escollits jo personalment, per modificar l'estructura interna de l'Ajuntament i fer-la més eficaç.
Segons va dir, els treballadors i treballadores han d'ajudar a complir les directrius que són marcades i que els tècnics, per exemple, han de fer de tècnics i no de polítics. D'altra banda, Marqués també va dir que el contracte amb Sorea, que gestiona l'aigua, estaria resolt abans que acabés la legislatura i, parlant d'això, també va dir que hi hauria incisió pel que fa a les obres públiques, que fins ara no s'hi havia pogut fer inversió.
El famós contracte, la conseqüència del famós contracte, 3 milions d'euros en factures pendents que s'havien de resoldre. I el que ens van dir des de la sindicatura de comptes és que fins que no tinguéssim això resolt no podíem començar a fer inversió. Per tant, vam estar l'any 2016 i el 2017 provisionant els diners estan allà, una part es va fer efectiva la mercantil, l'altra es farà efectiva quan acabi tot el tema de la resolució del contracte, que estem a punt d'acabar-ho ara, abans d'acabar la legislatura ho tindrem tancat, perquè falten pocs dies per tancar-ho.
Es van treure altres temes, com per exemple la neteja, que va dir que en aquest cas no és només cosa de l'Ajuntament, sinó que també depèn de l'actuació cívica o incívica dels ciutadans i ciutadanes, i també va dir que faria canvis en, pel que fa a promocionar les ofertes laborals, potenciant alhora canvis en l'educació.
Veiem que realment hi ha la necessitat de continuar i que aquesta despesa no és una despesa supèrflua, que és una despesa que ens permet que la gent del nostre entorn visqui bé, i relacionat amb això també ens hem posat en temes d'intentar que hi hagi més oferta de cicles formatius a l'Institut de la Bisbal, perquè entenem que és la base perquè els nostres joves es vagin formant. No tot ha de ser batxillerat.
Marquès també va fer referència al transport i va dir que intentarien fer canvis a les polítiques per tenir millores de connexions al Baix Empordà. Recordeu que podeu escoltar l'entrevista sencera a radiocapital.cat.
Gràcies, Eugènia. Un quart i un minut de 9 del matí. Segons dades dels contactes darrers dipositats a Incasòl, Pals és el setè municipi amb el lloguer més alt de Catalunya, per sobre de Barcelona, que ocupa la 11a posició. Segons aquest estudi publicat pel Periòdico de Catalunya, la població baixempordanesa té un lloguer mitjà de 962 euros al mes. Martí.
Pals també mostra un alt creixement de lloguer mitjà, on des de 2010 ha augmentat un 94,3%, només superat pels Gils de Cerdanya, on el lloguer ha augmentat un 139%. Les dades indiquen que fins a 10 municipis tenen els lloguers més alts que la capital catalana. La majoria d'ells són municipis propers a Barcelona o l'àrea metropolitana, però la proximitat a la costa també és un factor que influeix. També és important destacar que són municipis amb molt poca oferta de pisos de lloguer, factors que fa que augmenti el preu del lloguer. Però el que més augmenta el preu a Pals és el gran volum turístic. De fet, les poblacions d'aquesta llista són poblacions amb la renta més alta, a excepció de Pals. El primer lloc de la llista és Sant Vicenç de Montalt, al Maresme, amb un lloguer mitjà de 1.251 euros al mes. En segona posició es troba Cabrils, amb 1.178 euros al mes, seguit de Sant Cugat del Vallès, amb 1.149 euros al mes.
Gràcies, Martí. I de Pals passem a Palafrugell. Els Mossos d'Esquadra i la policia local de Palafrugell van fer el dia 4 d'abril un dispositiu en un bar de la població. Van acabar amb un detingut i 20 identificats. Al detingut li van trobar 10 paperines de cocaïna i 3.200 euros. Dani.
Els agents sabien que en un bar de Palafrugell s'hi podia estar consumint o venent substàncies estupefaents i molestant constantment els veïns de la zona. El passat dijous, els agents locals i els Mossos van entrar al bar, on van identificar les 20 persones que en aquell moment hi havia a l'interior. A un dels clients de l'establiment se li van trobar 10 paperines de substància estupefaent, presumiblement cocaïna. També li van trobar 3.200 euros en bitllets fraccionats. L'home de 29 anys i veí de Palafrugell va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.
La formació política de la CUP Sant Joan Palamós ha denunciat el sou dels regidors del ple de gener, un plenari amb un sol punt informatiu a l'ordre del dia. Per fer-ho han organitzat un concurs per entregar els 500 euros a l'entitat escollida pels veïns. Dani, també amb tu.
El dissabte al matí van instal·lar una taula a la placeta de Correus. Allà, les més de 200 persones van poder conèixer les propostes finalistes i participar a la votació per decidir l'entitat guanyadora del concurs Retornem els diners al poble. Roser Huet és la cap de llista de CUP Sant Joan Palamós per les properes eleccions i ha destacat a Ràdio Capital quines són les diferents propostes.
Les tres finalistes, en aquest cas, han estat la guanyadora, que era la de l'AMPA, de l'Escola de la Salle. És una proposta que el que vol és treballar amb els nens la diversitat familiar. Després hi havia la Salvem la Pineda d'en Gori, la plataforma aquesta que està lluita perquè no s'edifiqui a sobre de Salguer, per fer front a les despeses que tenen. I la tercera era d'una associació palamosina que es diu POTS, que treballa amb la inclusió.
En total, 226 persones han participat al concurs organitzat per la CUP. El recompte de vots ha estat de 138 per l'AMPA, la Salle Palamós, amb Parlem de Diversitat Familiar, 58 per l'associació POTS, amb Activitats per la Inclusió, i 30 per la plataforma Salvem la Pineda d'en Gori. Cal destacar que no és la primera vegada que la CUP denuncia els plens amb un sol punt que ells consideren que no s'haurien de celebrar. A l'agost van decidir no cobrar el sou de 500 euros, però en veure que els partits polítics no seguien l'exemple i no saber què passava amb els diners, van decidir organitzar el concurs.
Estem molt en contra dels plens en els quals no hi ha matèria. Només, és que sembla que només són per justificar que fan un pagament, no? Doncs no hi estem a favor d'això i no descartem que si hi ha un altre dia un ple amb un punt només, doncs ho tornem a fer, així no està descartat.
De cara a la propera legislatura, animen a les altres formacions polítiques a fer el mateix que ells, defensen que si l'oposició s'hagués sumat al bloc, en bloc a la iniciativa, els palomosins decidirien el futur de 4.500 euros i no només de 500.
Gràcies, Dani. A partir del divendres 12 d'abril, al carrer de Didac Garrell de Palamós quedarà tancat el trànsit per tal de regular els vehicles que accedeixen a aquesta zona. La voluntat és donar prioritat als vianants i als comerciants del barri vell del municipi. Maria, explica'ns amb més detalls.
L'Ajuntament ha instal·lat una pilona automàtica a la confluència del carrer de Didac Garrell amb l'avinguda de l'11 de setembre, així com també han habilitat sistemes complementaris de senyalització i control. S'inclou l'ampliació de tanques delimitadores, la ubicació de semàfors i la senyalització horitzontal i vertical, mitjançant les quals s'advertirà des de l'avinguda de l'11 de setembre del tancament al trànsit d'aquest carrer. Després d'un temps de negociació i de proves, el carrer quedarà tallat al trànsit de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre, els dissabtes, vigílies de festiu i festius de 12 del migdia a 12 de la nit i els diumenges de 10 del matí a 2 del migdia. Durant aquests períodes establerts no es podrà circular amb el cotxe i d'altres vehicles pel carrer de Didac Garrell, la plaça dels Arbres ni al principi del carrer de Cervantes, que es troba entre el carrer de Didac Garrell i Josep Fàbrega i Pou. Tot i que s'hagin fixat aquestes franges horàries de circulació, això no afectarà els serveis d'emergència, transport públic o els veïns que hi tinguin un garatge. Tots disposaran d'un comandament que se'ls facilitarà des del consistori i que els permetrà accedir al carrer. A part de la instal·lació de la pilona, l'Ajuntament també ha col·locat una càmera a la cruïlla del carrer de Didac Garrell amb l'avinguda de l'11 de setembre perquè els agents de la policia local puguin fer un seguiment constant dels vehicles que accedeixen a la zona. D'aquesta manera podran sancionar de forma automatitzada a aquells vehicles no autoritzats que accedeixen en aquest carrer sense respectar la senyalització o bé en horaris de tancament, sense l'autorització corresponent. La càmera també ajudarà a baixar la pilona en cas d'emergència o necessitat.
Supermatí a Ràdio Capital.
I ara se'ns ha colat un ànim amb ganes de protagonisme al Supermatí. Bon dia, Marc.
Hola, bon dia. Com va això? Bé? Me n'alegro, tu.
Escolta, he vingut a comentar-te una cosa que crec que et pot interessar, eh? Em vas dir l'altre dia que no sabies on guardar aquelles coses que creus que més endavant et faran servei. Doncs escolta, que tinc la solució. De fet, Costa Brava Space és un espai únic a l'Empordà, amb trasters metàl·lics de 2,5 metres d'alçada, 20 amants diversos, des d'1 a 20 metres quadrats i preus entre els 15 i els 150 euros al mes. Els clients confien des de mobles, passant per armaris, cadires, sofàs, neveres, llits, barbacoes, estris de cuina, joguines o maletes de roba mentre fan reformes a la casa, la lloguen per temporada o la canvien. Però no parlo de trasters qualsevols, no. Els espais de Costa Brava Space compten amb tots els serveis, des de seguretat, passant per videovigilància i accés exclusiu les 24 hores del dia perquè puguis anar allà a arreglar, recollir o el que vulguis i quan vulguis. Apunta el número que et diré ara mateix. Truca, pots enviar també un WhatsApp al 649-025-592. 649-025-592. Apa, que vagi bé el programa. Fins demà.
Fins demà, Marc.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Una auditoria energètica de l'enllumenat públic per millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions de CO2 permet a la Bisbal millorar la seva eficiència energètica. Manel Magrinyà, explica'ns
en
més detalls.
Durant el 2018 s'ha elaborat una auditoria energètica de l'enllumenat exterior a fi de realitzar un inventari dels punts de llum de la ciutat i d'analitzar-ne l'estat actual. Les primeres actuacions en aquest sentit han començat aquest mes de març passat, amb l'execució d'una actuació de millora de l'eficiència i estalvi energètic a l'avinguda Josep Irla i al carrer Eusebi Díaz Costa, que ha comportat la substitució de 45 lluminàries de vapor de sodi per tecnologia LED. Aquesta reducció del consum s'aconsegueix perquè les làmpades LED, en tenir més lúmens per watt, permeten una major eficiència lumínica. El cost total d'aquesta actuació és de quasi 27.000 euros i compta amb una subvenció de la Diputació de Girona de 8.400. Gemma Pasqual, regidora de Medi Ambient.
Es va encarregar també una auditoria energètica de tot l'enllumenat públic de la ciutat per analitzar tots els quadres i tots els punts de llum, que en total superen més dels 2.000 punts de llum. A partir d'aquesta auditoria es pot optar a realitzar diferents contractacions amb empreses de serveis energètics amb estalvis garantits. Això vol dir que l'empresa que realitza l'actuació preveu un cert estalvi i amb aquest estalvi econòmic és el que permet finançar la inversió realitzada de la substitució dels llums.
També s'han canviat les làmpades de vapor de mercuri per vapor de sodi dels llums de l'aparcament del costat de l'escola Joan de Margarit, en compliment de la normativa de contaminació lumínica.
Gràcies, Manel. Hi ha acord entre Grup Costa Brava Center, Comercio Global Payments i Prestige Software de CaixaBank per incorporar un sistema de pagament segur a les reserves hoteleres. L'objectiu és evitar el frau en el pagament de reserves i evitar també les transaccions econòmiques no segures. Així doncs, aquest software de gestió i reserves afectarà prop de 100 establiments hotelers de les marques Costa Brava Hotels, Blauberg Hotels i Petit Gran Hotels de Catalunya, marques totes elles integrades al grup Costa Brava Center. En el moment de fer la reserva, els serveis online de CaixaBank confirmaran un temps real la validesa de l'operació i facilitaran un entorn segur a l'usuari. Gràcies als serveis de Global Pay, quan la reserva arribi al Channel Manager, es validarà la targeta emprada pel client. Finalment, quan aquest arribi a l'hotel, en tot moment es garantirà la seguretat de les dades de la targeta. A més, aquesta nova solució inclourà operacions de canvi de divisa que permetran al turista pagar la moneda del seu país d'origen. L'acord es va fer palès en el marc de la jornada que la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme a la Platja d'Aro. Continua la lluita dels pares de l'escola Guillem de Montgrí de Torroella per recuperar la gestió del menjador escolar. Recordeu que ara mateix està en mans d'una empresa després que el Consell Comarcal decidís licitar-lo i donar el servei a qui fes la millor oferta econòmica. L'argument dels pares és que ells donen el servei molt millor, amb un menjar de més qualitat i de més proximitat. Avui parlem amb el president de l'Associació de Mares i Pares del Guillem, en Jordi Masferrer. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Primer de tot, en quina situació es troba la reclamació actual que esteu fent?
Bueno, hi ha diversos fronts oberts. De moment, ara, l'últim ple del Consell Comarcal, que va ser el desembre del 2018, nosaltres, com a pares i mares, hi vam anar, i el senyor Català va dir que si la Generalitat li demanava que retornés les competències, ell ho faria. La Generalitat el 19 de març li va reclamar, però ell va dir que no retornaria. Que ell, llavors, ara ha tornat a dir que vol que li prenguin. O sigui, són conceptes diferents. Primer va dir una cosa i ara diu una altra. Uh-huh. I pel que sabem, fins ara la Generalitat ha enviat un altre requeriment al Consell Comarcal que aquest no l'hem vist, o sigui, serem de paraula que s'ha fet, però no l'hem vist. Però en el qual ha redactat un nou conveni perquè nosaltres poguéssim tindre la concessió. Però ja li dic que això no li puc estar fet, però no tinc constància perquè no hi ha cap manera de tindre-ho en mà.
Per tant, més o menys.
Aquest últim pas és un pas que dic que es farà, però que no sé si s'ha fet realment.
Més o menys, aquest pas de la Generalitat demana instar al Consell Comarcal a que us doni la llicència. Quan s'ha fet, més o menys? Fa 4 mesos, un mes, una setmana?
No. Aquest últim pas en el que li dic que s'ha de redactar un nou conveni va ser la setmana passada.
D'acord.
I llavors, esperem... Ara, en teoria, està en mans del Consell Comarcal i és el Consell Comarcal que s'ha de pronunciar. Però nosaltres no hem tingut accés a aquest conveni, o sigui que no sabem en quin punt està, ni què diu, ni res. L'únic que sabem és que el que està escrit, que és el que va dir el senyor Català, president del Consell Comarcal del Baix Empordà, era que si la Generalitat li demanava voluntàriament que retornés a la licitació que ell té del menjador del Guillem de Montgrí, ell ho faria. La Generalitat ho va fer, i això sí que ho he llegit jo, i ara ell va dir que no li havien de demanar, sinó que li havien de prendre. Uh-huh. I en aquest punt estem.
Entenem que el govern de la Generalitat està fent gestions perquè està intentant aconseguir perquè vosaltres pugueu tenir la gestió del menjador. Disculpa.
Sí.
El problema ara mateix seria l'alcaldia del municipi?
No. L'alcaldia del municipi no té res a veure.
Perdó.
La Generalitat...
Sí.
El Consell Comarcal, vols dir tu?
Sí, exacte, disculpa. El Consell Comarcal.
Sí, no, tranquil. El Consell Comarcal, exacte. Sí, sí.
I... Espereu algun canvi d'aquí a les properes setmanes, tot i tenint en compte que hi ha eleccions generals i eleccions municipals?
Home, i tant que esperem, perquè esperem veure que el que la Generalitat ens ha dit que havia fet un requeriment al Consell Comarcal del Baix Empordà, el que té que havia fet la setmana passada, doncs que això realment sigui una cosa de veritat i que el Consell Comarcal atengui el que li demana la Generalitat. Que no oblidem que la Generalitat és l'òrgan superior en això. Si les competències són del Consell Comarcal, però perquè la Generalitat els hi ha delegat. Llavors, jo entenc que si la Generalitat com a òrgan superior li demana torna amb això, doncs jo entenc que el Consell Comarcal ho ha de fer. A més, ho va dir en un ple, vull dir, està en l'acte del ple del desembre. Vull dir que jo crec que això és una qüestió de poder de la manera de dir-ho o la manera de fer-ho, jo això no ho sé. Però el que nosaltres sí que tenim clar és que nosaltres volem recuperar el menjador per un tema social. I com has dit a l'entrada del programa, t'ho dic que nosaltres donàvem un servei de millor qualitat, doncs que donem un servei de millor qualitat i de millor preu i de proximitat. I no oblidem que, clar, nosaltres no som una entitat amb ànim de lucre. Un càtering sí que és una entitat amb ànim de lucre i, com a tal, doncs han de fer negoci. Si no, no existirien.
I avui a la tarda anunciareu en una roda de premsa diferents detalls i novetats. Què anunciareu, per exemple, així 5 cèntims? Recuperareu la gestió l'any que ve...
El que t'acabo d'explicar tu. El que explicarem a la situació que ens trobem, i que el Consell Comarcal ara té... Com ells fan servir aquesta terminologia, ells tenen la pilota al seu terrat. I ja et dic, fa un any que es van passar la pilota d'un terrat a l'altre, i no sé, a veure, nosaltres, no sé, tampoc som polítics, i sempre pensem que aquesta serà l'última, però clar, jo no sé si ara des del Consell Comarcal tornaran a tirar la pilota de la Generalitat, com ja han fet dos o tres vegades. I això no ho sabem nosaltres, per desgràcia.
I des de que es va atorgar la licitació, canviem una mica el tema, perquè ara estem pendents del Consell Comarcal, aviam quins passos fa, des de que es va atorgar la licitació a una empresa, la qualitat del menjador ha millorat, ha empitjorat? Algun text al FIS?
Sí, alguna... per nosaltres ha empitjorat. Per nosaltres ha empitjorat i bastant. I bastant. Ara el Consell Comarcal el que ens ha deixat fer és que algun pare pugui anar a dinar un dia a l'escola per comprovar que això no és cert. Però bueno, nosaltres sabem que és cert. Nosaltres sabem que, per exemple, nosaltres les hamburgueses les compràvem al proveïdor a 2 euros. L'hamburguesa que servia als nostres fills. Ara aquesta hamburguesa val 0,40 cèntims. Vull dir, alguna cosa hi ha d'haver. I nosaltres ho cuinàvem tota l'escola. L'any passat ens vam gastar 10.000 euros en un forn per evitar els fregits. Ara amb la concessió aquest forn es va quedar en mans del Consell Comarcal. Vull dir, són moltes coses que nosaltres ho fèiem tot pels nostres fills. Vull dir, no, si guanyàvem i perdíem és igual, és una cosa secundària. I el poc que hi guanyàvem pues, revertia pues, en fer millores a l'escola, hem canviat el pati, hem fet moltes coses. Clar, són coses que ara no podem fer.
I a part de la gestió del menjador, que és perquè no heu tingut suficients diners per poder tenir la llicència, hi ha alguna altra activitat que l'associació de pares no hagi pogut fer pel mateix motiu?
Bueno, clar, nosaltres fem servei d'acollida al matí, que ho gestiona l'AMPA, servei d'acollida al migdia, i servei d'acollida, ara l'estem intentant fer a la tarda, però clar, quan teníem el servei del menjador, doncs, si era deficitari, doncs no passava res. Ara hem de mirar que tots els nens que vinguin un mínim de nens, perquè si no, no ho podem assumir nosaltres. O sigui, abans que ens podíem permetre tindre pèrdues, en depèn quines coses fèiem, doncs ara ja no podem, ara hem d'anar justos, hem de mirar tot el que fem.
Doncs Jordi Masferrer, president de l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Guillem de Montgrí, moltes gràcies per la trucada del Supermatí a Ràdio Capital.
Moltes gràcies a vosaltres i gràcies pel vostre interès. D'acord?
Adéu, bon dia.
Recupera adeu, aquesta bon dia. Entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Una pausa i tornem.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com. Registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software. Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
5 minuts per un 3:15 del matí. Aquest Aquest mes de maig torna a la Bisbal la quarta edició del torneig internacional de tennis femení Sol Gironès, el torneig més important de tennis femení de Catalunya i el tercer d'Espanya. Helena Santín.
Aquesta edició es dotarà de $60,000 en premis més hospitalitat. També d'un munt d'activitats paral·leles que tindran lloc abans i durant el torneig. Marta Sánchez, directora del torneig, ho detallava per a Ràdio Capital.
Aquest any, amb un increment important en la categoria i en la dotació en premis, aquest torneig serà el més important de Catalunya i el tercer de l'Estat espanyol en tennis femení. Hi haurà servei de restaurant i de bar a partir del dia 10 de maig i un munt d'activitats paral·leles com dues jornades de tennis inclusiu els dies 10 i 11 de maig al dematí i una jornada de street tennis a la vila el dia 11 de maig a la tarda. L'entrada és gratuïta. Us esperem a tots a veure tennis d'alt nivell.
El torneig escalfarà motors el diumenge dia 12 a les 6 de la tarda amb la firma de jugadores. El dilluns 13 s'iniciarà la competició amb un primer dia de fase prèvia o quali. Després, el dimarts 14, començarà la fase final o main draw, que s'estendrà fins al dia de la final, el diumenge 19. Els partits de fase final tindran lloc des de dimarts fins a divendres a partir de les 10:30 del matí i fins ben entrada la tarda. D'altra banda, les semifinals seran el dissabte a partir de les 11 i la final el diumenge a les 11. Les semifinals en individual seran retransmeses en directe pel canal internacional Eurosport TV i la final també serà retransmesa en directe per TV3. Dijous es programarà un sol partit al vespre, el darrer de vuitens de final. El maig presidirà el sopar oficial del torneig que, per primera vegada, tindrà lloc al club. Es col·locaran també 3 grades més, per primer cop més a prop de les pistes. Per primera vegada també hi haurà un recull de pilotes durant tots els dies de quadra final. Seran una 60 de nens i nenes de l'escola de tennis que participaran en aquesta tasca, dins de les pistes del club de tennis de la Bisbal.
I avui dimarts, dia 9 d'abril, quan queden 3 minuts per 3 quarts de 9, avui toca el comentari del Dani Chicano.
De fer cosa de poc més d'un mes que els festivals d'estiu que a casa nostra proliferen han començat a presentar el gruix de les seves programacions. Des del triumvirat que formen Castell de Paralada, Castell de Capbrots i Portaferrada, que serien els de primera divisió i que, sorpresa, enguany presenten una oferta força diferenciada, especialment en el cas del primer, que és una preferència personal pel gènere, des del triumvirat, deia, passen per l'Ítaca, pel que reconec que també sento debilitat pel seu marcat caràcter popular, al Festival de Cadaqués, al Portal Blau o a la Fira Internacional de Màgia de Torroella. N'hi ha també que s'autonomenen festival i no passen de festa major. Les qüestions són: és sostenible tant de festival? És lògic que hi hagi tanta oferta i la gran majoria molt semblant? Té sentit que les institucions hi aboquin recursos? Voldria pensar que les respostes a aquestes qüestions són, per aquest ordre, sí, no, sí. Sí, és sostenible des del punt de vista que tot el que generen aquests esdeveniments en els àmbits cultural i turístic, per tant econòmic, fan que pagui la pena abocar-hi els recursos privats que s'hi aboquen. No, no és lògic que hi hagi més que tanta oferta semblant. Seria força més interessant una certa especialització i que Serrat, per dir-ne un, no actuï 6 vegades en un radi de 150 quilòmetres. Això és absurd. I sí, té sentit que les institucions hi aboquin recursos, però amb matisos. Per a que ho facin, seria un de complir diverses condicions. Un retorn efectiu i demostrat sobre els serveis i el teixit comercial dels llocs que els acullen, la condició de motor de creació, és a dir, que s'enforteixi el teixit cultural i creatiu del país, propiciant que siguin viables projectes de creació propis i la implementació de mecanismes que permetin que la cultura sigui accessible a tothom. Si tot això va acompanyat d'un criteri de programació recognoscible que tingui sentit rigorós i de qualitat, oli amb un llum.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Tres quarts de nou del matí. I ara anem... Doncs, com 8:45 del matí, avui és dimarts i avui toca saludar en Josep Lluís. Bon dia, Josep Lluís.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Doncs, com cada dimarts ens portes la teva secció tecnològica, ara he perdut on està amb el guió, aquí, i...
Gmail.
Sí, exacte, el Gmail que ara permetrà programar l'enviament de missatges i mails.
Doncs sí. La veritat és que ja era hora, perquè això ja ho permeten fer programes com l'Outlook o fins i tot, ara no estaria segur si digués el Thunderbird, no sé si el fa servir o l'has fet servir en algun moment, Gerard.
No,
val,
la veritat és que no.
Bé, en tot cas, Outlook, que és el programa de correu electrònic per excel·lència, ja permet fer això, de fet fa molts anys, no és una cosa nova ni molt menys, no? I Gmail, doncs, com que és de Google i sempre hem tingut aquesta posició, diguem que dominant en el mercat, doncs s'havia permès el luxe, entre cometes, de no implementar aquesta opció, tot i ser una de les possibilitats, una de les més que possibilitats característiques més demandades, no?, pels usuaris, doncs no ho havia fet fins ara. Ja feia molt de temps que es parlava de que Gmail permetria programar els missatges. Ara ja comença a ser una realitat, la implementació serà progressiva. Coincideix també amb el 15è aniversari de la plataforma de correu electrònic de Google. Déu-n'hi-do, fa 15 anys ja que existeix Gmail, eh?
Sí, recordo perfectament el dia. Es diu ràpid.
Me'n recordo perfectament el dia que van dir: ei, escolta, que Google té un sistema, un nou servei de correu electrònic. I encara jo diria, Gerard, encara diria que guardo el correu que me van enviar per accedir a mi invitació, perquè abans, per obrir-te un compte de Gmail, necessitaves una invitació d'algú altre. Vull dir que era una mica així com molt exclusiu el tema, no?
Sí. I bé, doncs, jo tinc un amic que també li van enviar i en lloc d'escollir el seu nom @gmail.com, va escollir el seu nom i el cognom @gmail.com. I ara podria tenir, per exemple, un gerard@gmail.com. Imagina. Quin error.
Sí, perquè és una cosa que marca, des del principi, clar. Tu esculls el nom d'usuari, esculls el correu electrònic que serà visible i això ja, com no t'obris un altre compte, és per sempre, al final és així. Doncs sí, la notícia d'aquesta setmana és que Gmail per fi ha implementat la programació de missatges, per tant tu podràs escriure un correu i dir: vull enviar ara, o vull enviar d'aquí uns minuts, o d'aquí unes hores, o fins i tot d'aquí una setmana o unes setmanes. Home, això està bé, per exemple, perquè també si els que tenen responsabilitat amb equips, per exemple, els jefes, no?, els caps d'equips, doncs podríem perfectament programar missatges per no ser enviats en cap de setmana, per exemple, no? Perquè pot passar, o que algú estigui de vacances, no? Perquè no totes les empreses tenen correu corporatiu, sobretot petites empreses o grups de feina molt, molt petits. Normalment molta gent el que fa servir és la seva adreça de correu personal, no? I vulguis o no, doncs no agrada tenir un correu de feina que t'entra en el mòbil i que inevitablement el veus. Jo per això també he de dir que l'aplicació de Gmail en Android, que és, jo faig servir Android, la tinc deshabilitada directament. Sí, no, ja fa anys que no porto correu al mòbil. Va ser en el seu moment que era un estrès i que no volia portar-ho. Per tant, si necessito veure el correu, m'he de connectar directament al PC.
Doncs jo porto 3 aplicacions de correu al mòbil.
3, per falta d'una.
Molt bé. Exacte. I la personal, la de l'empresa i la de Ràdio Capital.
Ah, molt bé. I no t'estresses?
No, perquè no tinc les notificacions activades.
Ah, jo saps què passa? Que encara que desactivi les notificacions, tindria la temptació de mirar el correu. Igual que també tinc les notificacions desactivades en la majoria d'aplicacions, de Facebook i de tota la resta, home, doncs, com que és allà, la icona, saps? Doncs tens la temptació de mirar-ho.
I parlant de notificacions, ara ja no haurem d'esperar a la de ¿ya es seguro retirar el USB?
Exacte. Això és una característica... A veure, què passa? Això ho hem de posar una mica en context. Què passava si tu endollaves un USB? Però dic un USB o qualsevol dispositiu que vagi per USB, un disc dur extern, per exemple, o qualsevol altre dispositiu, sobretot els que serveixen per emmagatzemar dades, no? Què passava, o què teòricament passava? Si tu el desconnectaves directament, que és el que feia el 95% de les persones, fins i tot ho he fet jo moltes vegades i al final m'han recordat i dit: no, no pot ser. Teòricament correm el risc que aquest dispositiu quedi inutilitzable. Això passa perquè, per exemple, quan fem alguna operació amb un dispositiu connectat per USB, una operació vull dir copiar un arxiu, moure'l, etc., això fa una operació de lectura i escritura sobre aquest dispositiu. Moltes vegades, quan nosaltres veiem gràficament que això ja s'ha copiat o que ja s'ha traslladat o s'ha eliminat o el que sigui, el disc encara continua fent l'operació de lectura i escritura uns segons més, depèn de la rapidesa del sistema operatiu, de l'ordinador i també del mateix dispositiu. Doncs si això ho interrompim bruscament, pot passar que el dispositiu físicament quedi danyat. I llavors és quan passa allò de que connectes el pendrive i te diu fa falta formatejar, és necessari formatejar. I dius, on estan tots els meus arxius? Déu-n'hi-do, què ha passat? Déu meu, no, Déu-n'hi-do, Déu meu, no? Què ha passat, no? I passa això, no? Val, doncs ara Windows ha, diguem-ne que ha solucionat això i ja no és necessari la notificació aquesta a la que tu et referies, que era desconectar hardware con seguridad o dispositivo se puede desconectar de forma segura, no? Bé, es tracta d'una millora en el sistema operatiu que tracta el flux d'informació de manera diferent entre el mateix dispositiu i el sistema operatiu, però a costa de que la transferència de dades sigui una mica més lenta, una mica només, eh? Realment alguna cosa poc perceptible en la realitat. Tot i així, els usuaris que siguin una mica nostàlgics, per no dir friquis, en aquest sentit, encara podran tenir la possibilitat de desconnectar el hardware de manera
segura,
manual i segura, no? I això sí, guanyaran aquest plus de velocitat que, no sé, potser no sé si serà crític, eh? Però molt, molt penso que no. Bé, tot evoluciona, tu. Mira, al final fins i tot Windows evoluciona, eh?
Sí, sorprenentment. A Internet Explorer ja és un altre tema.
Bé, sí, Internet Explorer al final ha acabat fent servir el motor de cerca de Google, imagina't.
Doncs, i també relacionat amb Internet, Amazon oferirà Internet al 95% de la població de la Terra amb un sistema de més de 3.000 satèl·lits.
Jo vaig llegir això ahir i em vaig quedar absolutament bocabadat. Amazon és el mateix que Google, pràcticament, o va pel mateix camí de convertir-se en un gegant com Google, si ja no ho és. Tenen un pla per posar en òrbita doncs com 3.200 satèl·lits o una cosa així, una cosa realment, una xifra molt espectacular, a més que orbitarien a diferents alçades de la Terra, tampoc molta diferència entre ells, la suficient perquè no xoquin entre ells, i que tenen com a missió oferir internet a gairebé tothom, a gairebé tota la població de la Terra. El 95% de la població del planeta tindria internet amb Amazon. Sobretot ho veuen com una possibilitat de negoci en aquelles zones, en països, en vies de desenvolupament, on fer arribar internet per els mètodes tradicionals, és a dir, a través d'una canalització de fibra o de qualsevol altra connexió via cable, és molt costós, perquè són zones molt apartades, molt allunyades. De fet, aquí a casa nostra també passa una mica això, sobretot aquí a l'Empordà. Clar, a l'Empordà tenim això, tenim problemes en moltes urbanitzacions, llocs on la connexió ADSL dona el que dona i no dona gaire més, i de fet existeixen doncs operadors que ofereixen alternatives via ràdio i també via satèl·lit, no? Doncs això, traslladat a escala mundial, dona com a resultat un projecte d'aquest tipus que ara està en via de tràmit. Això sí que és veritat, no s'ha fet realitat encara, perquè, clar, evidentment necessiten autorització per posar 3.000 i pico d'objectes volants sobre la Terra. Que també després, primer, la meva primera reacció va ser aquesta, vaig quedar bocabadat, no? Però després la segona, al cap d'uns quants segons, va ser més porqueria al voltant de la Terra, no? Com si no n'hi hagués poc allà, no?
Sí, doncs serà un tema que haurem de seguir de prop, aviam com evoluciona, i moltes gràcies, Josep Lluís, una setmana més.
Molt bé, doncs ens veiem i ens escoltem la setmana vinent.
Vinga, adéu. Adéu, bona setmana. La
secció del Tecnologia, passem a l'actualitat general, perquè Toni Comín i Clara Ponsatí seran els números 2 i 3 de Puigdemont a la llista de Junts per Catalunya europees. Èrica Casajoana i Gorka Knörr aniran de quart i cinquè a la candidatura que encapçala l'expresident del govern.
Comín i Ponsatí estan a l'exili com el líder de Junts per Catalunya. Cal recordar que Comín va ser membre del govern de Puigdemont i Oriol Junqueras per part d'Esquerra Republicana. En concórrer a les eleccions amb Junts per Catalunya, s'enfrontarà a la llista que encapçala el president dels Republicans i exvicepresident d'aquell executiu.
El líder del PP, Pablo Casado, vol explicacions de Moncloa sobre Alberto Pozas i veu gravíssim usar mitjans de l'Estat per fer espionatge. El líder del PP es mostra convençut que PSOE i Ciutadans pactarán si suman después del 28 de abril.
Estoy convencido de que Ciudadanos y PSOE pactarán si suman para gobernar en España, porque es lo mismo que hicieron en el 2015 y fueron igual de firmes al decir que no iban a hacerlo. O es lo mismo que hicieron para decir que no iban a pactar con Rajoy y pactaron con Rajoy, cosa que me parece a mí muy bien. Y es lo mismo que dijeron en Andalucía sobre Susana Díaz y pactaron con Susana Díaz en la anterior legislatura.
Alberto Pozas, que va dimitir divendres del càrrec, està investigat per l'Audiència Nacional. En una entrevista a Antena 3, el líder del PP també ha opinat que, al seu parer, és absolutament censurable qualsevol instrumentalització dels serveis de l'Estat per a temes com aquest. L'excomissari José Manuel Villarejo assegura que a Pozas li va entregar un llapis de memòria amb les dades d'un telèfon robat a una assessora d'Iglesias quan era director de la revista Interviu. Durant el mandat del popular, Jorge Fernández Díaz, com a ministre d'Interior.
I dos caps policials de Scotland Yard diuen que una multitud pacífica es va concentrar el 20 de setembre i no veuen proves d'assalt. L'informe encarregat per Jordi Cuixart també diu que l'1 d'octubre es van combinar accions exitoses amb ús indiscriminat de la força.
Aquesta és una de les conclusions de l'informe pericial de dos experts en seguretat del Regne Unit que va proposar la defensa de Jordi Cuixart, però que el Tribunal Suprem va rebutjar. Sobre l'1 d'octubre, creuen que es van combinar actuacions efectives i exitoses amb l'ús indiscriminat, violent i desproporcionat de les forces per part de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. Per impedir la votació, segons els seus càlculs, haguessin estat necessaris 90.000 agents.
Principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
2 minuts per les 9 del matí. Fem un repàs a l'agenda perquè a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Torroella de Montgrí podeu llegir al teatre, Martí.
Aquesta és la 6a edició de Llegir al Teatre. Avui es llegirà Stabat Mater, de Tarantino. Recordeu que és una activitat gratuïta dirigida per Margarita Camós Ramió i cal ser puntuals a les 7 de la tarda a la Biblioteca Pere Blasi de Torroella.
I també tenim a l'agenda del Baix Empordà, a Platja d'Aro, al Parc dels Estanys, i podeu veure 30 anys d'escultura de José Luis Pascual.
Ja des de la primera exposició, el 1965, afegeix a l'espai algunes peces escultòriques com a complement a la idea general del que mostra, que sol ser el dibuix i la pintura. Va començar treballant fusta i elements acoblats, més tard el cartró i finalment el ferro. La característica principal de la seva obra és el treball sobre el pla, dibuixat, tallat i finalment doblegat. El seu món artístic està poblat de temes que es repeteixen i conjuguen: l'Empordà, els xifrers, la lluna, la dona i els animals que ens acompanyen. Quan obre els ulls fora del seu estudi, tracta temes de rabiosa actualitat. Avalen la seva trajectòria les més de 100 exposicions individuals nacionals i de l'estranger i les seves innombroses obres col·lectives.
Gràcies, Martí. I ara, abans de marxar, un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Jornada inestable amb precipitacions que poden afectar qualsevol punt de la comarca al llarg del dia. Al matí tindrem cel variable amb algunes clarianes i alguns ruixats residuals de la nit anterior, però a partir del migdia i a la tarda les precipitacions es reactivaran i localment aniran acompanyades de tempesta. Degut a la nuvolositat, la temperatura màxima quedarà més baixa avui, al voltant dels 16 graus. I per demà farà millor temps pel matí, però a la tarda no es descarta algun ruixat.
Gràcies, Albert. I quan queden pocs segons per les 9, fem
agraïm la vostra atenció. Aquest supermatí del dimarts 9 d'abril us ha parlat Gerard Escaig i això és el supermatí de Ràdio Capital. Fins demà!